Tot costa.
Andreas Christensen va arribar al Barça l'estiu del 2022 i després d'una trajectòria irregular i un periple de lesions, especialment en els últims dos anys, el danès s'ha perdut gairebé el 60% dels partits que podria haver jugat en les quatre temporades que porta el club. Avui l'hem sentit a Birmingham, convençut que el seu futur passa pel Barça. Ara bé, si Christensen no s'acosta a la seva millor versió i aparca les lesions, Flick tindrà un problema a l'eix de la defensa. I aleshores, potser serà tard per resoldre'l.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Obrim el Tot Costa d'aquest dimarts 28 de juliol. Ho fem, com sempre, repassant els principals arguments esportius del dia d'avui. Ho fem amb la Jordina Tarré. Jordina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui comencem parlant, última hora, de Joan Laporta, que ha comunicat a les xarxes que li han revertit una arrítmia.
Doncs sí, és una notícia que acabem de saber fa molt poca estona. El president del Barça, més un comunicat, com deies, a les seves xarxes, on ha agraït als metges, infermeres i personal sanitari que l'han atès a l'Hospital de Barcelona aquest de revertiment de l'arrítmia, també als serveis mèdics del club i a l'eminent cardiòleg Valentí Fuster i el seu equip del Mont Sinaí pels consells, i també al doctor Brugada, que és qui va recomanar-li el procediment mèdic al qual ha estat sotmès amb èxit.
El Barça i l'Espanyol, que continuen a Anglaterra, de fet l'Espanyol hi ha arribat avui fent respectives estades de pretemporada.
El Barça està instal·lat a St. George's Park, on avui fa doble sessió d'entrenament. Fermín, Araujo i Bernal ja s'han entrenat amb el grup aquest matí. En canvi, Balde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Avui ha parlat el central Andreas Christensen, després...
El sentirem, oi?
Amb el Ramon Salmurri.
Molt bé. L'Espanyol juga demà contra el Burnley, dissabte contra el Middlesbrough, tots dos a la Championship.
Sí, l'Espanyol és a la ciutat esportiva del Burnley, a dues hores de Birmingham. Recordem que el Burnley és propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició, 25 jugadors, amb Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada.
També s'ha quedat a Barcelona Miguel Rubio, qui el club busca una sortida. I a segona divisió, avui hem tingut un comiat, Jordina, d'un jugador important.
El capità del Sabadell, Rubén Martínez, que es retira del futbol professional als 36 anys, després de dues temporades i dos ascensos, ara assumeix la secretaria tècnica del primer equip.
Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030, substitueix en el càrrec Didier Deschamps. Roberto Mancini, per cert, serà el seleccionador d'Itàlia. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023.
Més a prop, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas de moment.
Sí, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents, segons l'auditoria. A més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requerits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran demà dimecres.
El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història.
Sí, la prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment amb un meló pel conflicte, com dèiem, de l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.
En bàsquet, Alexander Sekulić, nou tècnic del Barça, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell.
Sekulić també diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador. L'entrenador eslovè demana paciència perquè és un equip totalment nou. De fet, hi ha nou jugadors nous i està convençut, però, que aconseguirà fer-lo funcionar. Billy Hernán Gómez, per cert, ja és nou jugador de l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
I el Kitsanàs Manresa obre portes als jugadors de categories territorials de Catalunya.
Si volen començar la pretemporada amb el primer equip vegenc, s'han d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o trials dels dies 12 i 13 d'agost, d'on sortirà el guanyador que podrà entrenar-se amb el primer equip.
I en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'hoquei Club Palau la temporada vinent a l'hoquei Lliga.
Sí,
femenina.
Exacte. Arriba del club al Club Vallèsà després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà.
I avui, com sempre, preguntem als oients sobre Rodri. La pregunta és senzilla, Jordina.
Sí, si els agradaria que el Barça fitxi Rodri. Si no, o no cal, que ja tenim Bernal.
Teniu tres opcions. Encara podeu votar, encara poden votar. I d'aquí una estona llegirem alguns dels comentaris.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 07 09 28. 607 07 09 28.
Són les 7 i 5, obrim el Tot Costa i serem fins a 9:15 en aquest dimarts 28 de juliol amb moltes coses per explicar-vos i algunes de molt noves. De seguida entrem en matèria, deixeu-me saludar, però d'entrada, el Ramon Salmurri, que el tenim a Anglaterra, Birmingham. Salmo, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Tens una última hora, eh? Ara en parlem. Relacionada amb el president Laporta.
Sí, exacte, ara ho comentem.
Molt bé. Sergi Soler, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Tot bé? Molt enfeinat, sí. També el diari, m'imagino, amb aquesta...
Bueno, aquesta notícia, sí, eh? Que afortunadament tot està bé.
I la Laia Bonals, que ens acompanya també aquesta tarda. Laia, com estàs?
Hola, què tal? Tot bé, tot bé.
Molt bé, doncs vinga, va, comencem.
A Catalunya Ràdio... Tot Costa. Amb Sergi Andreu.
El dia que Harry Kane fa 33 anys, el nostre tècnic Sam Silva ha tingut a bé de triar aquesta cançó dels Scorpions que es diu Rock You Like a Hurricane. És bo el joc de paraules. Has trigat molt, Sam, a caure... Li canten a Anglaterra, eh? Li canten a Anglaterra. Aquesta és una de les cançons que li canten els fans anglesos. Bé, no entrarem a valorar més qüestions del joc de paraules. Serà de Sergi, els Scorpions?
Xau, mai, tant.
Sí, eh?
T'agrada Salmo... més Harry Kane, no, per això?
Sí, exacte.
No, els Scorpions
m'agraden. Harry Kane, que avui fa 33 anys.
D'aquest estil.
Salmo, t'anava a preguntar, tot bé per Anglaterra? Per Anglaterra, en principi, tot bé. On sembla que la cosa doncs no anava tan bé... era a Barcelona amb el president Laporta.
Sí, uns problemes de salut, problemes cardíacs de Joan Laporta, que des de finals de la setmana passada ja va començar a tenir els primers símptomes, però que han quedat afortunadament en no res després del tractament que ha seguit a Barcelona. Aquests problemes d'arrítmia que, com explicava la Jordina quan llegia el seu comunicat, que estem veient ara mateix, diu Joan Laporta, tot ha anat bé, m'han revertit l'arrítmia, torno a tenir el cor bategant de forma rítmica. Una mica, diguem-ne que el canvi de ritme de Joan Laporta amb el desplaçament als Estats Units, el jet lag, l'activitat frenètica a nivell institucional i també a nivell de despatxos, doncs han acabat provocant aquest petit problema de salut del president del Barça, que afortunadament ha quedat en no res, que això sí, voldrà una mica de repòs o de repòs actiu, però, per exemple, a priori no vindrà a la gira a l'estatge d'Anglaterra i deixarà la representació institucional en mans de Deco, que arriba demà dimecres, i probablement també de Rafa Juste.
Clar, li cal, eh? Li cal, Sergi, una mica de repòs, una mica de calma al president Laporta, perquè sí que és cert que... vaja, la intensitat de la seva agenda fa pensar que alguna cosa hi deu haver tingut a veure, no?
He estat una setmana i mitja, no? Als Estats Units, moltes reunions i... A veure, lògicament, si nosaltres estem cansats a vegades i estem amb un ordinador i bueno, tenim les pressions que tenim, però no són comparables a les d'un president del Barça, no? I, escolta, he començat a tenir una edat, sí, en tots els respectes, però... I el jet lag, com deia el Ramon... Escolta, afortunadament tot ha anat bé, s'ha controlat i a partir d'ara doncs, a fer bondat i a fer cas als metges.
No té més, no ja té més remei, sí. No sé si Laia hi vols afegir alguna cosa.
No, primer de tot, que tots ens alegrem moltíssim que tot estigui bé, que hagi quedat en un ensurt i ara pues, això, fer repòs, fer descans. És una pena que no pugui anar segur a la gira perquè és una cosa que a la Porta li agrada molt sempre, estar en aquests moments de pretemporada on pot estar també més present potser en el dia a dia. I res, que tot ha quedat amb un surt per sort i que descansi, es recuperi i després ja, quan comença la temporada, segur que la porta en una mica ja en res, torna a estar
segur
a tope.
Que sí, segur que sí. Li desitgem al president del Barça una ràpida recuperació, una bona recuperació, més que ràpida, bona recuperació, perquè aquestes coses que poden semblar que queden en un ensurt, doncs val la pena que, vaja... Que a partir d'ara doncs, creï una rutina que faci que no hagi de recórrer als serveis mèdics d'ara endavant per aquestes qüestions. Salmo, al marge d'això, l'equip a Anglaterra ja tenim un parell de sessions d'entrenaments amb algunes novetats i alguns noms propis destacats, eh?
Sí, senyor, amb tres noms destacats, sobretot, que són els de Marc Bernal, que no va participar en el partit contra l'Europa. Avui el Barça ha fet la segona sessió d'entrenament a Anglaterra. Ahir la tarda, o ahir va fer la primera, i avui és dia de doble sessió d'entrenaments. I en aquestes sessions ja s'hi han incorporat tres futbolistes. Marc Bernal, que, com et dic, va quedar al marge del partit contra l'Europa. També Ronald Araujo, que ja comença a fer part del treball amb el grup. I la bona notícia de Fermín. Fermín ha començat també, com Ronald Araujo, a fer una part del treball amb el grup. Un Fermín que, recordem-ho, es va lesionar el 17 de maig en una fractura del cinquè metatarsià del peu dret. Ha estat treballant molt dur i, tot i l'impacte inicial que va suposar aquella lesió, perquè suposava perdre's el Mundial, no oblidem que Fermín és un futbolista imprescindible per Luis de la Fuente, i dilluns, dos mesos després d'aquesta lesió, ha començat a fer treball de camp. Fa la primera part de l'entrenament, aquesta que podeu veure en imatges, i a partir d'aquí, quan l'equip puja, diguem-ne, la intensitat i venen exercicis més específics i més grupals amb molta més intensitat, doncs Fermín queda al marge i, com Ronald Araujo, fa treball de grup. Sobre el paper, Fermín no tindrà minuts en aquest estatge de pretemporada divendres contra el Birmingham. I, en principi, tampoc n'hauria de tenir per jugar contra el triangular d'Udine el 8 d'agost. Ara bé, tot això anirà, com sempre, marcat per l'evolució que vagi tenint i una evolució que segueix de molt de prop Hansi Flick.
Molt bé. Home, d'entrada, Sergi i Laia, una molt bona notícia, que ja tinguem Fermín exercitant-se, encara que sigui estones al marge. Jo entenc que el fet que no jugui aquests primers amistosos és el de menys, però vaja, fa pinta que tindrem Fermín per l'inici de Lliga i que és un jugador clau, com ara explicava el Salmo, Sergi.
Fermín, que vagi el tanto, eren 3 mesos de recuperació,
sí. Qual, sí, ara són 2 lesions... i tot just quan pràcticament comenci la Lliga en seran els 3.
És una cosa muscular que va des de sensacions, això és un os que ha de soldar, i portaran els timings que hagin de portar i tot està supercontrolat, no tinc cap dubte, però vaja, jo crec que dintre del post-mundial i el virus FIFA, jo crec que és un gran fitxatge, perquè no portarà tot el desgast que tindran tots els altres, no? Haurà pogut fer una pretemporada bé, amb tots els timings que dèiem que porten els preparadors físics, que a sobre hi ha un nou preparador físic que ha fitxat Flick, Benjamin Kugel. I
molt actiu, i per cert.
Sí, sí, no, per això ho dic, perquè l'entrenament d'avui...
L'has vist de prop, Salmo?
Sí. A més, domina el castellà. Sí. I diguem-ne que, o sigui, a mi hi ha hagut un punt que m'ha sorprès i tot, perquè era tot just la seva, no sé, de les primeres sessions, i hi ha hagut un moment on s'ha emprenyat amb un grup de futbolistes, s'ha emprenyat que ningú m'entengui. No hi ha hagut ni polèmiques, ni picabaralles, ni res d'això.
Però típic d'un entrenament, que fots 4 crits.
Exactament, un entrenament de pretemporada. I he pensat, home, doncs ve amb molta intensitat i amb les idees molt clares.
I ho ha fet en castellà?
Sí. On el deu haver... constantment els futbolistes en castellà.
O no sé on el deu haver pres...
No, perquè va estar a l'estat espanyol.
Ah, clar. Val.
Va residir, sí. A Espanya.
Sí. Bueno, això que dèiem de Fermín...
Mai, que tindrà moltes ganes de reivindicar-se, perquè hi ha una enveja sana, lògicament. Aquest nano va anar l'altre dia a la final del Mundial i va veure que 8 companys seus estaven en un lloc on ell
hi hauria d'haver estat.
I hagués sigut, jo crec, molt protagonista en el Mundial per les seves condicions i bueno, un futbolista de màxim nivell que va acabar la temporada fantàsticament.
Sí, i que ha de ser també important, Laia, aquesta propera temporada, eh?
Sí, home, per Hansi Flick ja ha quedat molt clar que és important a la plantilla, que és un jugador amb qui compta, i després d'aquest estiu crec que s'ha d'anar amb molta cura amb Fermín, perquè la lesió és el que dèiem ara, té uns plaços, és un os, i crec que les peces no ens han de portar tots a voler que torni massa aviat, perquè al final ell necessita també aquest procés de readaptació, perquè l'alta mèdica no vol dir que estigui ja per una alta competitiva, que això passa amb moltíssimes lesions. I tots tenim ganes de veure Fermín, i ell és el primer que vol tornar a jugar, que després del que li ha passat aquest estiu de perdre's al Mundial, i més, al final Espanya acaba guanyant el Mundial, és encara més dura, no?, aquesta espineta, perquè, ostres, tu volies estar allà, tu volies tenir aquesta medalla, i és un jugador que ja hagués estat, i hagués comptat molt per De La Fuente, llavors... Crec que hem de tenir tots paciència, donar-li el temps que necessiti i no pressionar-lo, i quan ell vulgui córrer, si vol córrer de més, estic convençuda que els serveis mèdics del Barça l'aturaran quan faci falta, perquè Fermín ha de ser un jugador important aquesta temporada, i crec que ho serà, i ell ho vol ser, perquè bueno, es vol reivindicar, com dèiem ara, llavors paciència, però molt bona notícia. Les millors fitxatges que pot fer el Barça aquest estiu és tornar a recuperar Fermín al 100%. Uh-huh.
No sé si, Salmo, un dels jugadors que també voldrà reivindicar-se és Christensen.
Escoltar la versió de Fermín, no? Per això, com ho ha viscut.
Jo crec que... Home, sí. Podem explicar-ho o no, Salmo?
Bé, home, jo crec que sí.
No he pogut avançar-ho, però vaja, digues, explica-ho.
No, si res no es torça i res no canvia sobre el pla previst, demà els oients del Tot Costa podran escoltar Fermín i les seves impressions sobre aquest inici de pretemporada i sobre també l'estiu, com ha viscut aquesta lesió i el procés de recuperació.
I tant que sí. Fermín, demà a l'antena de Catalunya Ràdio. Des de Birmingham, el Salmo serà a prop seu, el podrem entrevistar, podrem parlar amb ell, en principi, vaja, si no hi ha res, cap contratemps estrany, i serà un plaer. És un jugador i és una persona amb qui em ve molt de gust, Salmo, doncs tenir aquesta petita trobada.
Sí. A més, parla molt clar, és molt transparent. Les poques vegades que he pogut compartir una estona amb ell, així en públic o en privat, doncs és un futbolista, diguem-ne, molt recte, molt, que va molt de cara i que estarà molt bé. Veure com ha viscut ell tot aquest procés, que segur que no ha estat gens fàcil ni de bon tros. Mm-hmm.
Bé, veurem demà, el sentirem. En tot cas, això que et deia, canviant de protagonista, Salmo, perquè n'hi ha un altre que també l'hem sentit avui, vaja, l'heu pogut parlar amb ell, amb Andreas Christensen, i de retruc abordar una mica el tema dels centrals, que ja l'hem comentat una mica aquests últims dies i que ens agradaria doncs, posar-hi una mica de context, Salmo.
Sí, anem a pams. A veure, Andreas Christensen, d'entrada, quan una mica preparàvem el dia i tal, encara la seva cinquena temporada com a futbolista del Barça. O sigui, que a vegades, o sigui, a mi és una dada que ja sé que és òbvia i és evident, però m'ha impactat. O sigui, cinc temporades d'Andreas Christensen com a futbolista del Barça, i el seu rendiment, diguem-ne, que ha estat marcat per dos vectors. El primer és un futbolista que, sobretot en l'era de Xavi, que va tenir una mica més de continuïtat, jo crec que va demostrar que és un futbolista d'alt nivell. El Barça el va fer signe del Chelsea, i crec que ningú pot discutir el talent d'Andreas Christensen, però ningú pot posar en dubte tampoc que és un futbolista amb molts problemes per mantenir la regularitat, per tenir continuïtat en el joc a causa de les lesions. De fet, en les últimes quatre temporades, Andreas Christensen ha jugat 98 partits. 98 partits sí. Des que és el Barça. Això són molts pocs partits per un futbolista que estava cridat a ser especialment important. Ara, encara aquesta cinquena temporada, després de trencar-se el genoll la temporada passada, i ho fa amb la voluntat de, ara sí, aconseguir trobar aquesta continuïtat, aquesta regularitat que li permeti exhibir el seu millor nivell.
It's difficult.
És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
Still enjoying the holiday, of course.
Ell vol tornar a la seva millor versió. Altra cosa és que pugui fer-ho i que puguem veure la millor versió de Christensen. Deies, Salmo, que ha jugat 98 partits en 4 temporades. Saps de quants en podria haver jugat? Que hem buscat també les dades. De 223 partits ha jugat el Barça en total en aquestes 4 temporades, amb Christensen a l'equip, i, per tant, això vol dir que ha jugat el 44% dels partits que podria haver jugat. És a dir, no ha arribat ni a la meitat dels partits que podria haver jugat Andreas Christensen.
Mira, i t'hi afegeixo un altre detall. Des que Hansi Flick és a la banqueta del Barça, Andreas Christensen ha jugat 24 partits només. És a dir, que vaja, que estem parlant d'això d'un futbolista amb molts problemes físics i amb problemes per mantenir aquesta continuïtat.
A Flick li agrada Christensen, Salmo, què diries?
que sí que li agrada, però òbviament és conscient que bueno, el que veiem tots, que és un futbolista amb tenir problemes per tenir continuïtat. Clar, i pot haver, el tema amb Christensen és que aquest estiu ell acabava contracte, i pot haver molts culers que se sorprenguin de per què Andreas Christensen ha renovat el seu contracte amb el Barça i l'ha renovat per dues temporades. El primer que hem d'entendre és que Christensen acaba contracte aquest estiu, com us dic, i la temporada passada es trenca el genoll, es lesiona el creuat en una lesió de gravetat. I el Barça, diguem-ne que en un gest de generositat i de confiança cap a Andreas Christensen, li ofereix la renovació. Una renovació molt a la baixa. O sigui, el salari de Christensen, diguem-ne que ha passat a cobrar potser el 25% del que estava cobrant. Perquè, diguem-ne que el Barça li ofereix la renovació i no ho fa només per una temporada, sinó que el renova per dues temporades. Per què? Doncs, evidentment, també per una qüestió de fair play. Per, diguem-ne, la rebaixa salarial que s'acorda es distribueix en dos anys i això genera un impacte molt positiu pel Barça pel que fa al fair play financer i també per Andreas Christensen, que d'aquesta manera té dos anys més de contracte. Tot això amb el vistiplau de Hansi Flick, un Hansi Flick que, insisteixo, li agrada Christensen, no dubta del seu talent, és un jugador de 30 anys, per tant, està en una edat força madura, però és evident que manté aquest problema de continuïtat en el joc. Per això el Barça, entre altres qüestions, diguem-ne que mira de reull el mercat de centrals. Aquí han aparegut molts noms, el de Bastoni, el de Nathan Aké, que va explicar el Xavi Campos, el Barça reservat, el d'Emeric Laporte, que ja vam explicar que el seu entorn s'havia ofert al Barça, o l'últim en aparèixer és el del Cuti Romero. El Barça està mirant de reull aquest mercat del central, perquè la posició del club en això no ha canviat, i és que ara mateix hi ha quatre centrals. Pau Cubarsí i Gerard Martín, que diguem-ne, són la parella de centrals titulars. I diria que hi ha un salt qualitatiu important a ulls de Hansi Flick entre aquests dos i els dos centrals suplents, que són, d'un costat, Andreas Christensen, amb tot el que ja hem explicat, i de l'altre, Ronald Araujo, que és un perfil, diguem-ne, entre cometes, poc Barça, és un central poc Barça, i que, a més, també ha tingut problemes de continuïtat en el joc, i, per tant, hi ha l'acompanya un interrogant. El tema del central és que tu em diràs, home, aquí falta Eric García. Eric García, a la planificació inicial del Barça, parteix com a lateral dret. Els quatre centrals serien aquests que t'he dit, i Eric aniria a lateral dret. Ara bé, amb els interrogants que acompanyen tant Araujo com Christensen, no descartis que Eric García tingui minuts de central, perquè és un tros de central. Sí, evidentment. I, a més, a lateral dret hi tens a Jules Koundé, que també és un lateral prou contrastat. Què fa el Barça amb el mercat? Doncs entendre que, si no surt un central, no entrarà ningú. I quan et dic no surt un central, m'estic referint, sobretot i especialment, a Ronald Araujo. De fet, hi ha certes veus a dins del club que tenien l'esperança que Araujo al Mundial fes un bon Mundial i això li obrís mercat i li obrís propostes perquè això li permetria al Barça doncs, fer aquest intercanvi de peces. Això no ha passat i ara mateix, a més, el missatge que deixa anar l'entorn de Ronald Araujo és que de cap manera sortirà del Barça, que es vol guanyar un lloc, que vol ser important aquesta temporada, és un dels capitans i que vol tenir aquesta regularitat que no ha pogut tenir. I avui Andreas Christensen li hem preguntat per tot aquest mapa, per tot aquest puzzle. I compta amb la seva resposta, perquè Andreas Christensen ha vingut a dir, bé, ho diu obertament, quan jo estic al meu millor nivell, no tinc res a envejar a cap dels altres noms que han sortit.
El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Desvincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
Sergi, ara continuem, Salmo, amb Christensen, però Sergi, Laia, tot aquest mapa que ara ens dibuixava el Salmo de centrals, com el veieu? Christensen, tercer, quart central, Araujo és fàcil o no, entenc que no, que pugui sortir del Barça?
Jo crec que ho ha explicat perfectament el Ramon. Per mi, el tercer central de la plantilla és Eric García, perquè jo també tinc molts dubtes com a Flick de que Christensen pugui aguantar tota la temporada sense lesions. Ara bé, quan Christensen està bé, i això ho diu el jugador i té raó, És un futbolista amb un nivell, una solvència per treure la pilota, defensivament ho fa, sap el que ha de fer, pot jugar a mig centre, com també va jugar amb una part del moment que estava disponible amb el Xavi Hernández, aconsellat pel Jordi Cruyff, que el coneixia molt bé també del futbol anglès. Té 30 anys, un futbolista de compromís dintre del vestidor, no fa soroll, professional, i això, aquestes coses són les que li agraden a Flick. I per jugar amb defensa avançada i tenir sortida de pilota, doncs infinitivament millor que Araujo. Per mi Araujo és l'últim central de la plantilla. Aleshores, fins que Araujo, que quin dia és avui? 28 de juliol, no comenci a veure que realment
ho té magre,
com ho va tenir la temporada passada, i que si no veu la realitat de que quan surt a la gespa pateix molt, jo per ell miraria un altre tipus de futbol en el qual se senti més a gust, que és un central, jo crec, per jugar a l'elit perfectament, però que la manera de jugar del Barça doncs cada cop li costa més. I a més del seu físic, no? Amb la qual cosa, en el moment que Araujo vegi la llum, doncs el Barça, jo crec que, com deia el Ramon, activarà alguna de les coses que pot activar per reforçar el central, que és una de les peces que també, per molt que Gerard Martín estigui a un gran nivell, jo crec que s'ha de reforçar.
Laia, en què confies més? En recuperar la millor versió de Christensen o en la possibilitat que Araujo pugui deixar el Barça?
Són dues... Ostres, no sé què és més complicat, És que Christensen a mi és un futbolista que sí que m'agrada i crec que ens agrada a tots quan està bé, però clar, és que aquesta coletilla de quan està bé està poc bé últimament, llavors dificulta molt que puguis comptar amb ell a nivell de planificació esportiva i que sigui realment una planificació que a la llarga pugui dur-se a terme. Araujo és una mica trist que estiguem en una situació així, perquè abans pensava, digués, que els capitans del Barça són Ter Stegen, Frenkie de Jong i Ronald Araujo, i veus quina situació tenen els seus jugadors dins del vestidor del Barça o quina situació esportiva tenen. I, ostres, és un cop dur també a nivell de capitania, perquè tu t'esperes que un dels capitans sigui fort també dins del camp, que estigui present, i Araujo no m'espero jo que sigui un dels jugadors, bueno, crec que ningú, dels titulars indiscutibles d'aquesta temporada, perquè no és d'aquesta parella de centrals titular ara amb el Barça, i menys tenim per salvar davant, si totalment d'acord, Eric García, a part de Cubarsí. Crec que el problema, entre cometes, el problema del central és un context que dependrà molt també de la situació econòmica i de quan et pugui arribar a costar la carpeta important, que és la del davanter centre. Si tu tens una bona operació amb el davanter centre que vols incorporar i et sobra una mica d'espai de fair play, tens una oportunitat de mercat, crec que el Barça pot i hauria segurament d'incorporar un central amb garanties que puguis tenir-lo a ple nivell durant tota la temporada, tenint en compte el nivell fins al moment del que estem veient ara és quan Christensen fa una pretemporada espectacular, està genial i ens calla tots la boca i ja està, Però de moment, amb el que hem vist, jo crec que sí que el Barça hauria de tenir molt present aquesta carpeta del central, no perquè sigui urgent, sinó perquè a vegades hi ha oportunitats de mercat que et solucionen temporades.
Salmo, ja hem sentit també altres declaracions de Christensen avui.
Sí, un tercer document d'Andreas Christensen, perquè li han preguntat una mica per la maduresa de l'equip, si ell veu una progressió, un creixement. Estem parlant d'un Barça molt jove i que any a any va creixent, i per tant les expectatives són una mica més altes, i a més tenint en compte que, per exemple, el bloc important de la selecció espanyola de futbol, campiona del món, ve de futbolistes del Barça, i per tant això, diguem-ne, que li dona cert crèdit al club blaugrana per situar-se com aspirant a guanyar la Champions aquesta temporada.
Yeah, I think we have a good balance. I think we have experience.
Sí, crec que tenim un bon equilibri. Crec que també tenim jugadors amb experiència i, com he dit, ara tenim, no sé si l'edat també es pot considerar experiència, 6 jugadors que han disputat una final de la Copa del Món. I això també aporta molta experiència i reforça aquest desig que tenim de guanyar. A més, ara han adquirit molta experiència i maduresa d'aquesta manera, tot i que són joves, ja han viscut el més gran que es pot assolir en el futbol. Per mi, això també és experiència i és un gran pas endavant per al Barcelona.
For me, that's also experience, and it's a big step forward for Barcelona also.
Les declaracions avui d'Andreas Christensen, el central danès del Barça, a l'estatge que fa el club blaugrana a Birmingham. En aquest aspecte, Salmo, alguna coseta més, algun detallet més que ens hagi quedat al tinter?
No, d'Andreas Christensen no, que se l'ha vist prou tranquil, prou satisfet i amb ganes de començar la temporada.
Sergi, una coseta, que al final de temporada el Barça el pot tallar el contracte, si vol,
Sí, sí, sí.
El de Christensen,
sí. Final del... Bé, però vull dir que està tot parlat
i
ho entenc.
Molt bé. Hem parlat d'un parell de grans noms propis, hem parlat de Fermín, hem parlat de Christensen i en tenim un altre.
Tot costa.
Amb un arribar a 8:15, ahir a aquesta hora més o menys, ens va sorprendre l'Oriol Domènech, que el teníem aquí assegut on ara hi ha el Sergi Soler, ens va sorprendre posant sobre la taula la possibilitat que el Barça pogués arribar a fitxar Rodri, un jugador que ara fins ara havíem associat molt més al Madrid, jugador del City, bé, el millor jugador del Mundial, segons la FIFA. Doncs bé, Xavi Campos, bona tarda.
Com estàs?
Tenim algun detallet més que podria complementar la informació de l'Oriol d'ahir?
Sí, aviam, la informació de l'Oriol d'ahir, més que posar sobre la taula la possibilitat que el Barça fitxés Rodri, era directament que el Barça havia sondejat la possibilitat de fitxar Rodri amb algú més o menys pròxim al mig centre del City de la selecció espanyola. O sigui, que era un fet ja real i concret, que és que s'havia fet una gestió, una trucada des del Barça, i ara desenvoluparem una miqueta més i donarem més detalls. La trucada del Barça, a mi això m'ha sorprès una mica, pel que ens consta, va ser directament al City, no a l'entorn de Rodri. A mi em consta una trucada del Barça al club propietari de Rodri, el Manchester City, a màxima instància, eh? O sigui, és una trucada, és un sondeig, és per tenir informació sobre si el City, per exemple, estaria disposat a negociar una possible sortida de Rodri aquest mateix estiu, i és donar el responsable del Barça a un alt responsable del City. I es tracta d'un sondeig. De moment, el que volia tenir el Barça era informació sobre aquesta possible operació al voltant de Rodri aquest estiu, que ja fa uns quants dies, sobretot des que va acabar el Mundial, des de la setmana passada, que es comenta que és una de les opcions de futur del Real Madrid, que podria estar interessat i que podria estar al darrere d'intentar fitxar Rodri. Pel que ens consta, les trucades al City no han estat només del Barça. Del Barça hi ha hagut una trucada la setmana passada. Del Madrid, més d'una, més de dues trucades. Donar el càrrec del Madrid el mateix al càrrec del Manchester City. La posició del City, de moment, és que no es planteja la venda de Rodri aquest estiu, però és veritat que s'acaben de gastar una milionada en Anderson, es diu el mig centre de la selecció anglesa que acaben de fitxar, i que estan treballant la possibilitat de fitxar al mig centre del Marroc, al mig centre de l'Illa, Boadí, correcte. Clar, amb aquestes dues incorporacions, no és que el City ho hagi expressat ni públicament ni de manera privada, però una possible sortida de Rodri, que ja té una edat, són 30 anys, per un preu que no seria baix, o sigui, estem parlant d'una operació no inferior als 50 milions d'euros, doncs no es descarta res. Però vaja, pel que es comenta també, sobretot des de Madrid, el futbolista Rodri potser li fa més el pes anar al Madrid, perquè és madrileny i tota la seva família la té allà, que no pas venir al Barça, tot i que segurament no s'hi negaria de venir al Camp Nou. Mira el que ha passat amb Cucurella.
Què us sembla? Que el Barça hagi entrat en l'òrbita també de la possibilitat de fitxar Rodri?
Més per donar pel sac al Madrid, ja sé.
Aquesta és una bona lectura, sí.
No, perquè el Madrid també ho ha fet, això, amb altres jugadors.
Els ha acabat fitxant i tot, no?
Si no, el que t'acaba d'interessar, doncs no el fitxes i ja està, eh? Si el Barça hagués volgut fitxar algun dels jugadors que ha fitxat al Madrid, jo crec que s'hi hagués posat més a sobre. Però, a veure, jo crec que el Barça no té una nassa... Home, clar, és com Bernardo Silva, o sigui, nosa no t'hi fa. Si tinguessis sobrat de diners, doncs ho fas. Però una necessitat, encara que De Jong estigui ara lesionat, escolta, apostem per Bernal, no? Doncs ja està.
Sí, no és una prioritat, evidentment, Laia. Ara, i segurament, tots els números són que Rodri acabi al Madrid, però potser engareix una mica el fitxatge del Club Blanc, no?
L'has fet una mica, l'has tornat una mica al Madrid, el que et va fer amb aquells moments de moviments amb Julián Álvarez, no a la mateixa escala. Però sí que crec que Rodri és un futbolista espectacular, és la pilotadora, encara que no ens en recordem moltes vegades perquè és bastant discret ell en general, i aquell moment també ho acaba sent. Al final és un jugador que no té xarxes socials, vull dir, ja et diu una mica com és el jugador i com és també el seu entorn. És un futbolista que si tinguessis diners de sobre i poguessis incorporar qualsevol futbolista, el fitxaves, o gastaves el que no fes falta, però ara mateix el Barça té carpetes bastant més apremiants, no només el central, sinó la del davant i centre, que és el que crec que tots els diners i tots els esforços i totes les trucades estan anant més cap a aquest sentit.
Sí. Ho hem preguntat als oients, això. Anem a veure què ens diuen. formulava amb els oients, Jordina, la pregunta de què us semblaria sí, que el Barça fitxés Rodri.
Exacte, doncs la meitat, el 50%, diuen que sí, que els agradaria que el Barça fitxés Rodri. L'altra meitat diu que no, però un 35% diuen que no perquè tenim Bernal, és a dir, que no cal. El Biel, per exemple, ens diu que si només el fitxem perquè no vagi al Madrid, mal moviment. Confiem en els nostres i sobretot els de casa. Penso que aquesta posició està molt ben coberta. El Francesc Ambudio, no sé quina opció votar, tinc dubtes del seu estat físic, però si és una ocasió de mercat, el fitxaria. També influeix que no vull que vagi al Madrid. És a dir, que van molt per aquesta línia, sí, els oients. El Danielín considera que amb Bernal i Gavi no cal, només té sentit perquè no vagi al Madrid i siguin més perillosos. L'Imma González afegeix que Bernal té potencial, però està donant els seus primers passos a l'elit. Per tant, estan bé, doncs Bernal s'hauria de quedar, però Rodri és el millor i fins i tot estant coix és millor que De Jong. Mm. El Micolor Blue diu que ara... sí, per què ho comentem, això, si ho tenen fet els del Madrid? El Roy Bravo afegeix que sí, en cas de que fem fora De Jong. A Instagram, el Xavi Torres afegeix que Bernal forever, Rodri té 30 anys, té lesions i no encaixa amb el tarannà del Barça. I el Vic Munta afegeix que canvi per De Jong, amb els ulls tancats i de postre, Krupi i Vlahovic, si surt Ferran.
Gràcies, Jordina. Sergi Lai, només una pregunta. Gràcies, Xavi Campos.
Vinga.
Vinga, fins ara. Per vosaltres, en aquesta posició del mig centre del Barça, l'home que ha d'ocupar aquest lloc és Bernal?
Per mi, Bernal i Pedri.
Bernal i Pedri, eh?
I Gavi no. No t'agrada?
Bernal, sí, m'encanta, però
final de la temporada,
però Gavi i Pedri no els veig, no els acabo de veure.
I la Laia com ho veu?
Estic d'acord, tot i que a mi Gavi m'agrada moltíssim. És un futbolista que tindria sempre en el meu equip, però crec que a nivell... del que estem parlant, Bernal és crec que té molta projecció, té molt recorregut, és molt bo, ja, vull dir, ja et deixa veure coses del talent que té. Llavors, sí, em quedaria amb Bernal de moment i Pedri, òbviament.
I si no, l'Eric.
I si no, l'Eric García, que ja també ha jugat en aquesta posició.
Passa que se'ns multiplica, eh? L'hora d'estar tot arreu, pobre.
Sí,
no sé si arriba.
Un jugador polivalent.
60 partits de la temporada, sí, sí, al final no. Es juguen tots.
Pots anar rotant.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Dos quarts i mig de vuit, tinc el Salmo per aquí encara, eh? Ets per aquí,
sí, senyor,
Salmo.
Estem.
Escolta'm, m'agrada molt el que m'has explicat aquesta tarda, algunes curiositats de les instal·lacions de la Federació Anglesa, que tu ja fa un parell de dies has pogut trepitjar, t'agraden d'entrada?
Sí, sí, m'han impressionat bastant, la veritat, que són unes instal·lacions de primer nivell. Jo no hi havia estat mai, les he pogut veure aquesta vegada, i a veure, d'entrada, o sigui, tu accedeixes per un recorregut, per una carretera molt llarga, amb molts prats i molts camps al costat, fins i tot amb vaques pasturant per alguns d'aquests camps. Cosa que és ideal per alguns seleccionadors, que si no volen que els jugadors s'escapin doncs, i surtin de farra quan estan concentrats, doncs aquí ho poden controlar al 100%. I a partir d'aquí vas entrant en això que estem veient a les imatges, que són 130 hectàrees amb més de 14 camps de futbol, amb espais de tot tipus per treballar en sessions de vídeo, gimnàs, rehabilitació, un hotel amb 228 habitacions. I compte, alguns detalls. A veure, primer, els camps tenen noms de futbolistes importants, com per exemple hi ha el camp Alan Shearer. Avui el Barça s'ha entrenat al camp de Bobby Charlton. És el camp on ha entrenat el Barça. I tots els camps reprodueixen les dimensions de l'estadi de Wembley. De fet, fins i tot, tota la gespa de cadascun d'aquests 14 camps que formen la seu de la Federació Anglesa de Futbol tenen la mateixa gespa que l'estadi de Wembley. Quan accedeixes a aquest recinte, hi ha una estàtua de Gordon Banks fent la fotografia aquella de l'aturada del segle.
Sí.
I també aquests dies la bandera britànica i la bandera anglesa unegen a mig pal en record per la mort de Kevin Keegan.
Mm-hmm. Home, ho són molt els anglesos, Sergi, de retre aquests grans homenatges a les seves grans personalitats i figures. I has estat mai, per cert, aquí a les instal·lacions de la Federació Anglesa, Sergi?
Estat,
I la Laia, tampoc, eh?
A Wembley sí, a Sant George Park no, encara.
Maco, però fa bona pinta de ser de les millors instal·lacions que hi pot haver a Europa.
115 milions d'euros, aquí.
115 milions d'euros?
Llegir, sí.
No és poca cosa, eh?
No.
No és poca cosa.
Els danesos fan aquestes coses molt bé. Bueno, estem veient, per exemple, la Lliga Femenina, que és com la inversió més recent que han fet. Ja veus que veuen d'una altra manera la performance, no? De com preparar-ho tot. No només ho fan que sigui útil, sinó que sigui maco i que sigui tot molt majestuós.
Et consta,
la veritat és que és espectacular.
Sí. Et consta, Salmo, que el Barça hi està, vaja, encantat de la vida aquí, eh?
Sí, i especialment Hansi Flick, ja ho comentàvem ahir.
No?
Pensa que ell ve de fer gires amb partits que es cancel·len amb horaris i humitats i temperatures, i ara aquí està tranquil, aquí fa fresqueta, s'està perfecte, al mateix lloc, al camp a 5 minuts, pot fer dobles sessions, cap problema.
Sí. N'havies fet d'estajos, Sergi, tu, que portes més temps?
Fet un parell de gires.
D'aquest tipus, no gires de les clàssiques, sinó...
Estajos no.
Estajos com ara aquest, que són potser que ens recorden
gires
més
Àsia.
Aquelles pretemporades més antigues del Barça, més
les
romàntiques.
Les no en vaig fer cap, perquè encara no estava, i vaig començar a treballar al diari el 99, i estic fent Barça des del 2003. Crec que algun any es va anar a Suïssa, també, una miqueta abans, i s'han fet un parell o tres, aquesta és la tercera, a Anglaterra, però després tots són gires, als Estats Units o a l'Àsia, no? I a l'Àsia sí que recordo una gira a Hong Kong, Yokohama i Pekín, realment no veies el sol en molts dies i una meitat suant, no són maneres de fer pretemporades, per tant, entenc que Flick deu estar contentíssim.
Molt bé.
Si tingués tota la plantilla, encara millor.
Salmo, ens sentim demà?
Perfecte, molt
Vinga,
bé.
Vinga, va, gràcies, bona feina.
Que vagi bé.
Adéu.
Tot costa, amb Sergi Andreu. T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
Les tasques d'extinció van bé.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya. Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
161, un ric propietari de Batea...
L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Money, 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 money.
Tot costa.
Don't call me boy, bro. Yo conozco a alguien que le gusta.
I a punt d'arribar a 3:15 del vespre, Madrid està intentant en les últimes hores el fitxatge de Yann Diomandé. Fitó, Joan Fitó, bona tarda.
Bona tarda.
És oficial? Tenim alguna novetat?
Doncs mira, no és oficial, per tant, de moment, poques novetats. La novetat és que avui Diomandé s'ha entrenat amb el Leipzig, amb el seu actual equip, a l'espera de que es faci oficial aquesta arribada al Madrid. Per tant, no és oficial, té l'acord tancat amb el jugador Club Blanc, però ho ha de fer oficial, s'ha de posar d'acord amb el Leipzig perquè Diomandé sigui nou jugador del Madrid. Per cert, està jugant al Club Blanc un amistós, una mica com el que ha fet el Barça amb l'Europa, sí, a porta tancada, sense imatges, contra el Leganés. A les acaballes guanya el Madrid 4-1 avui amb futbolistes prou titulars com Camavinga, Güler o Valverde a l'11 de Mourinho.
Carai, jugadors, alguns d'ells que van estar al Mundial com Güler o Valverde, eh?
Sí, sí, i mira, de fet Valverde ha fet un dels gols del Real Madrid, l'altre l'ha fet Gonzalo, també ha marcat Mastantuono, i el quart del Madrid se l'ha fet en pròpia el Leganés. Dissabte el Madrid jugarà el seu primer amistós a porta oberta, el primer amistós oficial d'aquesta pretemporada contra la Fiorentina a Àustria a les 6 de la tarda.
Diomandé al Madrid, Sergi Laia, déu-n'hi-do, eh? La plantilla que li està quedant a Florentino, eh?
Bueno, un jugador de 19 anys, que el Barça té ja campió del món, campió de l'Eurocopa, segon de la pilota d'or, i ells intenten replicar aquest tipus de coses. Ara, és un bon futbolista, sí, té molta projecció, i tant.
Sí, home, ja ha fet un bon mundial i...
Pagues molts diners, eh?
Sí,
segurament
sí.
Superes a Bellingham i Bale, malgrat amagar aquelles xifres que es van amagar i després van sortir com les de Hazard, sí, que totes sí. Borrejant el 100, després eren més, però home, 130 milions, ens estem tornant una mica bojos.
El que s'ha de fer...
Morgan Rogers, també el Chelsea està pagant un dineral.
Un any més gran, Diomandé, que Lamine Yamal.
Un any més gran que Lamine
Yamal. Diomandé és nascut al 2000... No, em refresco.
Sí.
Que Diomandé és nascut al 2006, Lamine Yamal al 2007.
Sí. El que s'ha de fer després de l'Aia, 2 anys en blanc del Madrid, no?
Crec que no hi havia cap dubte de que si Florentino intentava aixecar el cap després del que ha passat, era a base de talonari, a base de comprar estrelles i a veure si s'acabava de crear un equip que pogués lluitar-li una mica al Barça, en cert sentit aquest bueno, domini que està presentant en els últims anys. Veure com Florentino treu la billetera crec que li ha de donar a la porta la confiança i a tot a Deco i a tots els despatxos blaugranes que aquelles coses estan fent prou bé perquè ja s'hagin posat prou nerviosos com per treure aquests diners i per començar a fitxar aquestes grans estrelles, però no sempre acaba funcionant i veurem si acaben de fer equip perquè els problemes del Real Madrid no se solucionen amb comprar grans estrelles perquè després el talent, si no encaixa, no serveix de res i hem vist durant aquesta última temporada que pots tenir grans jugadors com Mbappé i Vini que si després no s'acaben entenent les coses no funcionen per molt que tinguis els fitxatges més cars del mercat.
Quin és el fitxatge que us agrada més fins ara del Madrid? Hem vingut Konaté, Dumfries,
Cucurella i Bernardo
i Bernardo Silva. Bé, Bernardo Silva veurem. No sé, a mi em genera algun...
Cucurella és el jugador que els hi pot encaixar millor.
Que jugarà segur.
I que deixarà retratats a algun jugador a la seva banda si no defensa. I que aquelles pilotes que tira en plan Marcelo o Roberto Carlos tirades allà al segon pal, aquells centros xuts, doncs poden fer molt de mal. Vaja, i Dumfries va baixar una miqueta el rendiment a l'Inter la temporada passada, però també és un bon jugador.
Laia?
Totalment d'acord, sí. Crec que Cucurella és el gran nom també perquè l'hem vist de prop, perquè el tenim molt recent, perquè el Mundial bueno, ha fet un gran Mundial, és un gran futbolista. A mi a tots és el que més m'agrada i crec que és el que pot treure més rendiment al Real Madrid.
Mira, i un ex entrenador del Madrid avui també és notícia perquè l'han triat com a nou seleccionador de França. Parlem, evidentment, de
Zinedine Zidane, que signa fins al 2030. Per tant, farà Zidane Eurocopa del 2028 i també Mundial del 2030. 4 temporades per l'extècnic del Madrid, que va tancar la seva segona etapa al conjunt blanc el 2021. Des de llavors ha explicat Zidane que ha rebut ofertes, però que la seva única idea era ser seleccionador francès.
J'ai passé ces 4-5 années...
He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
Home, què et sembla? Què us sembla, Sergi i Laia, Zinedine Zidane a França? Home, deixant-se... És veritat que han estat 12 anys, però bé, té un Mundial, té una final d'Eurocopa, una Nations League, una altra final d'un Mundial, vull dir que el palmarès de deixants no és dolent, tampoc, eh?
Jo tinc moltes ganes que hi hagi l'Eurocopa del 2028. Ja si Guardiola ja tingués una banqueta amb una selecció, clar, amb Klopp, ara Zidane... veurem Portugal, bueno, Portugal, Jorge Jesús ha baixat aquí al nivell, no? Veurem què fitxa selecció holandesa després de la dimissió de Koeman, però clar, que això posa un escalafó important a nivell de banquetes. I això estava predestinat a que Zidane un dia o altre fos el seleccionador, no?
Laia?
Sí, per mi s'ha acabat de complir el guió que tots esperàvem. Sí que estem en un moment en què molts entrenadors que han fet grans gestes a clubs de cop i volta ara tenen seleccions, no? És com aquesta segona fase que tots els entrenadors parlen de no tenir tant aquest dia a dia, de tenir l'equip d'una altra manera, i les seleccions els hi permeten, doncs, potser no tenir aquest vertigen que el dia a dia del club t'acaba ofegant més. Crec que és el guió que tots esperàvem, era el pas següent a l'evident per Zinedine Zidane, que una cosa tenia molt clara des de feia temps, és que volia portar la selecció, i llavors fins que ha arribat el moment i s'ha tancat tot molt bé amb el Mundial de Champs.
Parlava ara el Sergi de Guardiola. Guardiola, on segur que no anirà jugant, és a Itàlia.
És a Itàlia, sí, ho vam explicar fa uns dies aquí al Tot Costa, i qui serà l'encarregat de que Itàlia es classifiqui per aquesta Eurocopa del 2028 serà Roberto Mancini, que és el nou tècnic de la selecció italiana. Claudio Ranieri també serà de la mà de Mancini, serà el director tècnic d'aquesta selecció. Segona etapa de Mancini a la banqueta d'Itàlia, la primera.
Va dir la primera.
Va guanyar l'Eurocopa.
El 2020, no? Sí, sí, era Mancini el seleccionador.
Correcte,
sí, sí.
Que s'havia disputat l'estiu de la Covid. Sí. Es va disputar l'estiu següent. Mancini va guanyar aquella final contra Anglaterra als penals, si no m'equivoco.
Sí, sí, doncs no, eh? Es van més o menys reconfigurant després del Mundial les banquetes d'algunes de les seleccions importants del futbol ja no només europeu, sinó també mundial. Parlant de l'edició aquesta del Mundial, encara cueja un aspecte que ha portat molta polèmica.
El baròmetre.
De fet, ha estat una de les grans polèmiques del Mundial. Parlem d'aquella, la recordareu, segurament. A veure, us faig memòria. Parlem de l'expulsió per doble targeta groga del davanter suís Embolo als quarts de final del Mundial, entre el partit entre Suïssa i Argentina. Embolo van expulsar per simulació després de la revisió del VAR. Bé, ara la IFAB admet que Embolo no hauria d'haver estat expulsat en aquell partit. Joan Fàbregas, el nostre baròmetre, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Joan, l'àrbitre, a veure, acabem de fer memòria. L'àrbitre en aquella acció assenyala Embolo una falta a Paredes, el jugador argentí. Des del VAR li diuen que no existeix aquesta falta. L'àrbitre li retira la groga a Paredes, però aleshores utilitza la revisió per ensenyar la segona groga en Embolo i expulsar-lo. Això no, vaja, estava mal fet. No sé de qui és la responsabilitat de tot aquest embolic.
Bé, de fet, el que va passar és que li va mostrar groga a Paredes i per això el VAR va poder entrar per un tema de confusió d'identitat i llavors li va retirar l'argentí i li va mostrar la groga al suís, que a més era la segona i va significar l'expulsió del jugador suís. Clar, quina és la situació? És que en aquell moment l'àrbitre va actuar bé, perquè el responsable arbitral de la FIFA, Pierluigi Collina, va donar aquesta indicació, no?, de que podien entrar interpretant la norma d'aquesta manera. I ara la International Board el que diu és que no, que la FIFA s'ha equivocat en aquesta interpretació, que confusió d'identitat fa referència a jugadors del mateix equip, és a dir, quan l'àrbitre s'equivoca a l'hora d'identificar qui ha fet la falta, en aquest cas el que va fer és canviar la groga d'un equip a l'altre, i això és el que consideren que no és correcte i que a partir d'ara doncs, no es pot aplicar. Llavors, l'àrbitre Piñeiro, el portuguès, va encertar en aquell moment, però la normativa, diguem que va néixer en aquest Mundial i ara mateix està sentenciada.
Això és el que t'anava a dir, eh? Aquesta acció que vam veure al Mundial als quarts de final entre Suïssa i Argentina, en principi no l'hem de veure mai més al futbol europeu, eh?
No l'hem de veure més. El problema és que aquí hi ha un greuge, i és que la comunicació interna que havia d'haver entre la FIFA, en aquest cas, i la International Board, és pèssima pel fet de que aquest organisme que regula les regles del joc està format per 8 membres, 4 dels quals són de la FIFA. És a dir, hi ha 4 de la FIFA, un de la Federació Anglesa, un altre escocesa, un altre de la galesa i l'altre de la nord-irlandesa. Llavors, si de 8 membres que hi ha, la meitat són de la FIFA i no són capaços de dir, escolta, en aquest Mundial aplicarem les coses així, què us sembla? Llavors, clar, si no han ni tingut aquest diàleg, el que no pot ser és esperar a veure com ho apliquen i després dir, escolta, això ho heu fet fatal, us heu equivocat, així no anem les coses. Jo crec que són organitzacions prou serioses com per posar-se d'acord abans, arribar a un consens i aplicar-ho, no utilitzar el Mundial com a camp de proves, perquè realment un Mundial és una competició en què tot hauria d'estar perfectament regulat, i és evident que no ha sigut així.
Bé, en tot cas, el Mundial ha servit per acabar de reordenar molts aspectes i moltes normatives. Per exemple, recentment, aquestes últimes hores, la UEFA ha publicat un comunicat, Joan, amb les normes que aplicarà a les seves competicions, I algunes contradiuen el que hem vist al Mundial.
Sí, les que diguem que hi ha unanimitat és amb el tema de les pèrdues de temps, és a dir, els serveis de porteria, serveis de banda, que es mantindrà aquest compte enrere, també quan un jugador és substituït, que té 10 segons per abandonar el camp, això tot segueix igual. Es revisaran al VAR, que això és una novetat de cara a aquesta temporada, les possibles segones grogues mostrades de manera errònia. Crec que això és una cosa bastant positiva, perquè al final una vermella directa i una segona groga té la mateixa conseqüència, que és deixar un equip en 10, per tant, fins aquí bé. El que volen canviar sobretot és el tema de les revisions. Volen revisions molt més curtes. Aquí a la Lliga Espanyola estem acostumats a revisions de 1, 2, 3 minuts, on els jugadors estan allà esperant i l'aficionat també a veure què passa. Això ho volen evitar a tota costa pel fet de que no pot ser que el partit perdi agilitat per una revisió de videoarbitratge. Per tant, si les repeticions no es veu clarament què és el que ha passat i si l'àrbitre s'ha equivocat, escolta, continua el joc i no parem tant el temps. Això teòricament és una bona notícia perquè haurem partits més àgils, però també pot passar que per aquesta indicació a la sala Borsa els hi passeu una jugadeta.
Què us sembla, Sergi, Laia, de totes aquestes normatives? Hi ha alguna que us agradi especialment? Que...
A mi el que no m'agrada és que no revisi la primera.
La primera groga?
Clar.
Clar, però, Sergi, hi ha una cosa que...
Ja ho sé, que no podem eternitzar el partit.
No, però és que un jugador, quan comet una falta, que en aquest cas pot ser la segona groga, ja sap que en té una. És a dir, ha d'assumir la responsabilitat de que ja en té una, i si tu comets una segona groga i t'has equivocat, doncs mala sort, no? Al final tampoc podem anar tan enrere al partit, perquè si la primera ha sigut errònia, el jugador ja ho sap.
Sí, sí.
Ja ho sé, però no és just.
No li agrada el Sergi, no.
No m'agrada.
I tu, Laia...
Ah. A mi m'agrada que no es perdi tant el temps, vull dir, que es facin més àgils des de la porteria, tot el que sigui de banda, perquè és que al final arriba un punt en què el partit es fa terra per la pèrdua de temps i mires realment el futbol o la quantitat de joc que s'ha dut terme durant el partit, i moltes vegades s'han perdut temps perquè els porters eternitzen o perquè utilitzes un saque de banda per intentar treure la pilota, llavors recollir pilotes no hi són... Tot això em sembla perfecte. Ara, crec que hi ha aspectes que no es poden controlar, com per exemple el conegut mètode Emma Hayes, que és que el porter al minut 25 es tira a terra per fingir una lesió i no sigui una lesió. Però això, clar, això no ho pot justificar i això és una pèrdua de temps igual.
Sí, respecte a això que ha comentat la Laia, és veritat que els equips aprofitant per fer com un temps mort i anar cap a la banqueta, això també s'ha prohibit. S'ha prohibit que els jugadors vagin cap a la banda per rebre instruccions. Teòricament hauria de ser un mètode dissuasori perquè els jugadors no vagin cap allà i aprofitin que la portera està fingint una lesió. Veurem com avança tot això. I al final el que també volen aplicar és que si una portera o un porter rep atenció mèdica i això no ha implicat cap groga a l'equip contrari, que un jugador que no sigui el porter o jugador a retirar del camp durant un minut fins a la pròxima pausa. Jo crec que són bones mesures per evitar doncs, aquestes pèrdues de temps amb una miqueta de falta d'esportivitat.
Doncs són algunes de les normatives que la UEFA aplica o que aplicarà ara a les seves competicions. Molt resumidament, ara ho deia el Joan, unanimitat amb les pèrdues de temps. No es poden... Aquesta és bona, eh? Compteu amb aquesta que és important. No es poden rearbitrar jugades en relació al que comentàvem amb Dembolo. Només es pot canviar una groga quan sigui un company per un company de l'equip i no per un de l'equip contrari, com va passar amb Embolo en el Suïssa-Argentina. Temps limitat per la revisió del VAR, i el VAR sí que entrarà a les segones grogues per evitar expulsions injustes. Alguna cosa més, Joan?
No, el que sap greu és que tot això hagi sigut com un camp de proves en aquest Mundial i que no s'hagi consensuat entre tots els organismes. Al final no en són tants. És la FIFA i totes les confederacions, com la UEFA, la sud-americana, la nord-americana, l'asiàtica... Doncs jo crec que calia una reunió abans per posar-se d'acord i que no que cadascú faci la seva, perquè al final el que passa és el de sempre, és que l'aficionat no entén res.
Però això passa gairebé sempre, que aquests grans esdeveniments són com bancs de proves, no?
Sí,
o trobes
habitualment...
que ha estat especialment exagerat aquesta vegada?
Sí, però fixa't que el Mundial de Rússia es va introduir al VAR i va ser com la línia editorial del que seria els pròxims anys. El Mundial de Qatar van aplicar aquest temps afegit tan extens per augmentar el temps efectiu, que també s'ha aplicat, i el que ha passat ara al Mundial d'Estats Units, a Mèxic i Canadà, teòricament havia de ser el que passaria durant els pròxims 4 anys. I ha anat tan malament com amb el que hem comentat, o la llei Vinícius, en què un jugador es tapa la boca, que tampoc s'aplicarà, que ha sigut una miqueta allò de intentem fer les coses bé, però després no ens acaben de sortir bé i ho hem de rectificar. Doncs, home, crec que la imatge de tot plegat no és massa bona.
És el nostre àrbitre particular, el nostre baròmetre, el Joan Fàbregas. Joan, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Tot costa.
tanquem l'hora, la tanquem parlant de l'Espanyol, perquè l'Espanyol també ha arribat a Anglaterra avui. No només la terra anglesa és cosa del Barça. L'equip de Manolo farà una estada d'uns dies a terres angleses. Francesc Ripoll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han arribat aquest migdia, van per feina, jo, eh?
Sí, perquè l'equip blanc i blau ja està entrant a aquesta hora. A la ciutat esportiva del Barley ha viatjat amb una expedició de 25 jugadors del primer equip. Només hi falten Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida al club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo tampoc compta amb ell. Del filial, tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. El lateral Salinas ja no ha viatjat perquè ha marxat cedit al Màlaga, i el lateral esquerre, la que tindrà aquest any, el neerlandès Hartman, i el jove del planter Roger Hinojo.
Doncs sí, Hartman i Hinojo seran els dos laterals esquerre. Veurem qui acaba sent titular. En aquesta estada anglesa, els Pericos, l'equip de Manolo, jugarà un parell d'amistosos.
Sí, demà contra el Barley, amb qui comparteix propietat, a 3:15 a l'estadi del mateix Barley. El segon amistós serà dissabte contra el Middlesbrough. Tots els equips són de la Championship, la segona anglesa. Quan acabi aquest partit dissabte, l'Espanyol torna a Barcelona. Recordem que l'Espanyol ja ha jugat 3 amistosos, 2 victòries contra l'Olot i contra el Pau francès, i un empat a 1 contra el Sabadell.
Gràcies, Francesc. Arribem a les 8. Tanquem la primera hora del Tot Costa i saludem a aquesta hora el Marc Güell. Què tal, Marc? Bona tarda.
Bona tarda.
Us hi poseu a 2:15.
A 2:15 de 9.
El resum d'aquesta jornada, que ens depara, que ens porta,
doncs,
els trets.
Mira, avui hem d'explicar que el govern espanyol ha ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera. S'havia de fer demà aquesta reunió per debatre el nou model de finançament. Havien demanat aquest ajornament als governs autonòmics del PP i el Ministeri d'Hisenda ho ha acabat acceptant. Reaccions de fa poca estona de la consellera d'Economia, Alicia Romero. Ha retret al PP que demani més temps per negociar.
En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions, o com a mínim perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
Avui, a partir de 2:15 de 9, també explicarem que el Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017, durant el referèndum. Aquestes amnisties, per tant, s'assumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa de després de l'1 d'octubre. I una de les amnistiades, Anna Simó, ho ha valorat així a 3Cat Info.
L'amnistia representa un acte de justícia, de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el PSOE, el que és el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
I un dia més també estem pendents d'aquests incendis. Atenció, perquè Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa, que comportarà, per tant, un augment del risc d'incendis. Aquesta situació, per tant, també preocupa pels incendis de Madrid i Àvila, que, això sí, donen una petita treva i s'ha pogut aixecar l'ordre d'evacuació de 13 pobles de Madrid i d'Àvila. A la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. I avui també hem de parlar de lloguers, perquè el govern ha ampliat aquell mapa de zones tensionades. Són aquells municipis amb més problemes d'habitatge. La llista d'atenció passa de 271 municipis a 302. Al Catalunya Vespre detallarem bé a quins
bé
han sortit i quins han entrat a la llista.
De les dates de calor intensa les tens comptades, no, Marc?
Ui, moltíssimes.
Demà tinc la sensació que tinc la sensació que des de mitjans de juny cap aquí anem anat empalmant una amb l'altra, no?
Anem anat empalmant moltíssimes. Diria que demà és la quarta considerada com onada de calor.
Va.
Tot i que sembla que en portem moltes més, eh?
Doncs és això que no la sé distingir.
Segurament no. I atenció, que aquesta durarà una setmana, almenys fins dimarts que ve, aquest risc alt d'incendi per aquesta calorada.
Va bé. Ho sentim a 2:15, Marc, gràcies.
Que vagi bé, bona tarda.
Pop-up vespre.
El pop-up amb el Fito.
A Birmingham crec que em fa una miqueta de menys de calor.
I tant,
de
la
que
segur, fa segur.
Aquí hem arrencat la primera hora del Tot Costa d'avui parlant amb el Salmo, que ens ha explicat que Joan Laporta ha revertit una arrítmia,
sí,
ho ha explicat a les xarxes socials. Amb el Campos hem indagat una miqueta més sobre algun detall de Rodri, de l'interès del Barça per Rodri. Ha parlat, ens ha explicat el Campos, el Barça directament amb el City. Ho podeu recuperar tant com està la porta com aquest interès del Barça per Rodri a les nostres xarxes socials i també al web i l'app del Tot Costa. I avui s'estrena un nou capítol de Ràdio Volta.
Home,
amb referència, en honor a Tadej Pogačar, que entra al club del 5 amb l'Isaac Vilalta i el Fletxa, analitzem tot el que ha donat de si el Tour de França. A més, si escolteu aquest Ràdio Volta, podreu sentir 7 entrevistes amb protagonistes a l'última setmana.
7?
Que ha fet l'Isaac.
Carai.
Sí, sí. Per tant...
D'on treu el temps, l'Isaac, per fer tantes coses?
És una
coses?
Gran pregunta. Per tant, recupereu-lo, perquè val la pena a l'app, al web...
I a la plataforma 3CAT, el Ràdio Volta d'aquesta setmana dedicat al Tour, dedicat a Pogačar. Gràcies, Fito, fins ara.
A tu, fins ara.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Recordeu, hi serem fins a 9:15. Ens queden 25 minuts de programa, encara moltes coses per explicar. Aquests dies, per exemple, hem anat repassant els primers dies d'entrenament dels equips de futbol masculins. També podem sumar equips de la Lliga F. Avui, Francesc, per exemple, el Barça ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. Compte! Sense Aitana, eh?
Sí, ahir explicàvem que l'equip passava revisions mèdiques. Avui, primer entrenament, amb els tres fitxatges, McKamey, Martina Fernández i Van Asten, també 5 jugadors del filial, i ara ho deies, sense Aitana, la migcampista encara no reincorpora el treball amb el grup, està fent individual. Recordem que la mateixa futbolista ja va explicar que necessita començar de zero després dels problemes físics que va arrossegar el tram final de la temporada passada. Ho podem escoltar.
Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
Que deia Aitana, ho va dir aquest cap de setmana al seu campus a Sant Pere de Ribes. Recordem que Aitana es va lesionar a finals del 2025, va reaparèixer a l'abril, va anar jugant partits amb el Barça, amb la selecció. Avui tampoc s'entra en Laia Alexandri, que continua amb la recuperació de l'operació al lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Pel que fa a la pretemporada del Barça, no farà cap estada de preparació, completarà tota la pretemporada de Sant Joan d'Espí. Recordem una temporada de canvis, han marxat Alexia, Mapi, Ona, Salma... El primer amistós serà el proper 12 d'agost, serà el camper femení, el Johan Cruyff contra el Montpellier.
I serà la Laia Bonals o no en aquest amistós del 12 d'agost al camper femení, Laia?
No, el 12 d'agost és el contra el Montpellier. El camper sí. Encara no té... Sí, el camper segurament que sí, segur que serem, el 12 encara no, estarem de vacances.
Preocupada per l'Aitana o no? És qüestió de temps que torni al seu màxim nivell, eh?
Sí, crec que és una rehabilitació que potser es va voler tornar massa aviat. No sé si va apretar jugadores, si va apretar club, però el que sí que està clar és que el que no pots fer Aitana és sobreviure, perquè el Barcelona necessita el 100% i més aquesta temporada, on hi ha hagut baixes sensibles en totes les posicions i al centre del camp també, amb la marxa d'Alexia. Crec que Aitana ha de fer net i ho ha de fer. Em sobta també veient la situació. Et reconec que quan vaig veure les declaracions em va sorprendre veient de l'estiu que ha fet. Vull dir, ha hagut de passar tot aquest Mundial masculí on ella ha estat comentarista també patint aquests dolors, que ha de ser encara més complicat el que ja ha viscut si a final de temporada, com va confessar ella, es va haver d'infiltrar en diversos partits. Per tant, Aitana ha de fer net, perquè la part bona que té el Barça femení és que l'inici de temporada acostuma a ser plàcid, no hi ha cap sobresalt a la Lliga. La Lliga F és bastant assequible per les jugadores, per tant Aitana se necessita el 100% de cara a partir del mes de març. Llavors tot el que sigui recuperant amb calma i això, que no tingui aquest dolor constant, és el que s'ha de fer per part de tothom perquè pugui tornar a estar bé.
Sergi?
No, coincideixo totalment, i Aitana ha de ser la lideressa d'aquest Barça femení, amb la Patri Guijarro. És la millor jugadora que té, junt amb la Patri Guijarro, que estigui més bé físicament o no, és una altra cosa, que tingui més l'ascendència dintre del vestidor o no, perquè durant molts anys tot ha girat entorn d'Alexia Putellas, és una altra cosa, però que el Barça ha de cuidar a l'Aitana, que l'Aitana s'ha de cuidar, i que gran part de les opcions d'èxit del Barça passen pel bon moment de l'Aitana, jo crec que amb això coincidiríem tots.
Baixem al Barça femení, continuem parlant de futbol, comptant amb el que us expliquem.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
El Rayo Vallecano s'ha quedat sense estadi, a dues setmanes i mitja de l'inici de Lliga. La Comunitat de Madrid n'ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar-hi greus deficiències de seguretat. Sembla que les obres començaran demà mateix i s'allargaran entre 2 i 6 mesos. El primer partit de Lliga a Vallecas s'havia de jugar el 20 d'agost amb l'Alavés, havia de jugar el Rayo amb l'Alavés com a equip visitant. A aquesta hora parlem amb Pablo Villa, que és periodista de Radio Marca, segueix l'actualitat del Rayo Vallecano a Madrid, a Radio Marca. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Vaya lío en Vallecas, ¿no?
Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados en Vallecas. De hecho, las imágenes que estáis poniendo ahora mismo son perfectamente descriptivas de cómo está el estadio de Vallecas. Y como habéis dicho, pues a nada, apenas 20 y pocos días de que debute el Rayo el próximo día 20 de agosto en casa, se suponía, contra el Deportivo Alavés, pues no tiene estadio ahora mismo.
Lo sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar, ¿no? Pero claro, a 3 semanas del inicio de Liga es, me imagino, donde la cosa pasa a ser más grave.
Sí, a ver, esto tiene una explicación. La Comunidad de Madrid, como habéis contado, es el propietario del estadio, y desde el año 2019 estaba activa una concesión por una duración de 20 años, con la posibilidad de prorrogar otros 10, de que el Rayo Vallecano tuviese la posibilidad de usar el estadio siempre y cuando lo mantuviese. Es evidente que no lo ha mantenido, ni que ha estado limpio, que no estaba en condiciones de poder albergar partidos de primera división. En esa idea del Rayo Vallecano de salir de este estadio, de progresar, de buscar una nueva alternativa, la Comunidad de Madrid no estaba dispuesta, y siguiendo un poco la idea de la afición, la idea de la comunidad era mantenerse en el mismo estadio, pero reformándolo, ampliándolo hasta 4.000 localidades era la idea una vez se produzcan las próximas elecciones. Y básicamente lo que han llevado a cabo es una auditoría, y cuando han visto los resultados, pues se han quedado patidifusos y no les ha quedado otra que activar los protocolos y evidentemente cancelar ahora mismo la concesión para el Rayo, y veremos a ver lo que pasa los próximos días.
No me extraña, ¿eh? Pablo, tú me imagino que debes ir mucho a Vallecas. Nosotros, desde Barcelona, sí, sí, con el Español y con el Barça, venimos a menudo, y es que lo comentamos siempre, pero es que realmente, con mucha diferencia, es un estadio que no está apto para trabajar, para jugar, para que el aficionado al fútbol pueda estar en un mínimo de condiciones.
No hay que irse mucho más lejos. Hace apenas 5 meses el Rayo Vallecano tuvo que jugar un partido en Butarque por el estado del césped. Ahora es el estado del estadio en sí, como dices, pues es complicado incluso trabajar. Experiencias propias de haberse encontrado restos fecales de una paloma delante de nuestra cabina, incluso también una paloma muerta en el partido esta temporada frente al Athletic Club. El estado de las cabinas no es el mejor, y por supuesto pues los propios aficionados que tienen que ir cada fin de semana a limpiar su propia localidad, que además este año va a ser más cara porque los abonos se pusieron a la venta hace 4 días y ha habido aficionados que ya lo han renovado sin saber muy bien de qué va a ser el futuro del Rayo. En definitiva, un desaguisado importante que vamos a ver cómo se soluciona.
¿Y te consta que los dirigentes se hayan pronunciado? ¿Qué dicen al respecto?
Bueno, si conocéis un poco el Rayo Vallecano, es un club muy particular a nivel de funcionamiento, incluso a nivel directivo. Son solo 3 personas en la directiva, 3 personas en la dirección deportiva, bueno, ahora 2 porque acaba de salir hace poquitos días Emiliano Armenteros, que trabajaba también en la dirección deportiva. Entonces, cuando suceden este tipo de crisis, el plan del Rayo Vallecano es guardar silencio. No sé muy bien con qué estrategia, simplemente con la idea, entiendo, de trabajar, de buscar una solución. Ahora mismo en el Rayo, por lo que hemos podido palpar nosotros, es que mantienen la esperanza de poder jugar el primer partido en casa, que les ha pillado por sorpresa. Es cierto que nos lo ha contado el propio consejero de Turismo, de Cultura y Deportes en Radio Marca esta tarde, que les lanzaron varios requerimientos y que el Rayo ni siquiera ha respondido. Sabemos que Raúl Martín Presa es un presidente muy, muy particular en todos los aspectos del día a día, en negociar un fichaje, en este tipo de situaciones. Entonces ahora hay una guerra, podemos decir casi que política, en ese deseo del Rayo de salir de su estadio, que ahora mismo es inviable porque tiene que solucionar a corto plazo esto, y por parte de la Comunidad de Madrid, que ya no sostiene más que el estadio pueda estar en estas condiciones absolutamente pues lamentables. No hay otro calificativo posible.
Sí, sí. ¿Y os consta dónde se jugarán estos primeros partidos del Rayo? Porque claro, tú decías ahora, hombre, confían que sí, que el primero, pero claro, ¿van a poder hacer todo lo que deben hacer en 3 semanas?
Yo lo veo imposible.
Es imposible,
esa es la realidad. Yo lo veo imposible, es así. Más allá de que en el club puedan pensar una cosa u otra, es evidente que es imposible. Las alternativas posibles, pues evidentemente planean en el horizonte el Coliseum Alfonso, el Coliseum de Getafe, que ya no es posible, porque recordemos que también está en proceso de remodelación. El Getafe además tiene un calendario bastante intenso este mes de agosto por aquello de tener que jugar la previa de la Conference. Como dos únicas alternativas realistas, Butarque, que además da la casualidad de que, bueno, sabemos que el calendario de la Liga es asimétrico, entonces los partidos del Rayo no coinciden con los del Leganés en casa y eso podría ser viable, podría ser una opción, y la otra es el Metropolitano, lo que pasa que el Atlético de Madrid sí que hay ciertas jornadas en las que coincide a nivel de calendario de partidos como local del equipo de Simeone con los del Rayo, entonces tendría incluso la Liga que tener que cuadrar ahí sin ni mucho sentido realmente un calendario que ahora mismo parece poco viable. Las dos alternativas reales son esas, pero ya digo que de momento en el club ahora mismo el escenario que contemplan es que puedan jugar en su campo, pero parece imposible la realidad.
Sí, la veritat és que sembla, vaja, impossible o complicat com a mínim. Pablo Villa, periodista de Radio Marca, que segueix habitualment l'actualitat del Rayo, a qui agraïm avui la seva intervenció al Tot Costa. Pablo, gràcies, buenas tardes.
Un abrazo,
hasta luego. Sergi, tu has estat recentment al Camp del Rayo o no?
Mira, no he estat mai al Camp del Rayo, no? He estat moltes vegades al Camp del Getafe.
Mira, tot això que tens.
I al Camp del Rayo no he anat mai, però tots els companys que van, no va el wifi, això és un desastre.
No, és tremendo,
Les connexions, si és un partit nocturn,
és tremendo.
A vegades has de fer aquí una crònica avançada des de Barcelona, tremendo. És un petit miracle que aquest equip hagi arribat a una final.
No, anava a dir, pot ser que aquest any hi hagués el Barça, quan hi va jugar allà, no funcionés el bar durant un període de temps.
Sí, correcte.
Sí, exacte.
Sí,
és veritat. I tu, Laia, hi has estat o no? Laia?
Hola, ara sí que us havia perdut.
Sí. Digues.
Sí, no, és que veient imatges de l'estadi per les xarxes socials, les que he posat ara, és que em sembla que han trigat moltíssim en tancar o en treure aquesta concessió. Vull dir, el que no pots permetre, ja sempre estan parlant de la imatge de la Lliga, de tot, que s'ha de tornar a vendre bé el producte, de tal, no pots tenir un estadi d'aquesta manera, on ja no és que sigui lleig, és que no té les condicions de salubritat adequades perquè la gent hi pugui accedir. Vull dir, han trigat moltíssim i veurem com acaba tot aquest periple, però té pinta de que no serà l'últim capítol i que de cop i volta tot s'arreglarà, perquè crec recordar que no és el primer cop que li toquen el crustó al Rayo en aquest sentit.
Sí. Bé, veurem l'Espanyol, em sembla que hi va al setembre, el Barça ara no ho tinc al cap, però vaja, en tot cas...
Barça juga el tercer partit de Lliga a casa contra... És a dir, que...
Contra el Rayo.
Sí,
per tant, seria ja de cara a la segona volta, molt, vaja, quan en principi l'estadi estigui millor del que està ara. Fem una petita pausa, hem de parlar encara de bàsquet i amb una medallista d'or d'atletisme.
Tot Costa, amb Sergi Andreu.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
El capitán, 975 metres de granit.
Sembla que no s'hagi de poder escalar.
Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
Una relliscadeta, caus i et mors.
Sí. Ara, algú està decidit a intentar-ho.
Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot Costa.
12 minuts, arribem a 2:15 en bàsquet. Avui la gran notícia és que el Barça no ha fitxat ningú.
Fitó.
No, fitxat ningú, així. Però...
Això sí, hem après com es pronuncia el nom de l'últim fitxatge, de l'última incorporació del Barça, eh?
Sí, que és més fàcil de pronunciar que no de llegir. Tosin Awoma, però vaja, que ens ho digui ell mateix.
What's up, Barca fans? Tosin Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
No tinc clar si acaba sent una O o una E al final,
sí,
una E.
Sí, sí.
Però vaja, és el nou fitxatge de la temporada. En queden, segons ens ha explicat el Macià, encara un parell.
I escolta'm, avui també s'ha fet oficial l'arribada de Billy Hernán Gómez de l'Unicaja de Màlaga.
Només una temporada que signa amb l'Unicaja, se'l treu de sobre, se'l trobarà a l'ACB al Barça. Ha jugat 3 temporades aquí a Barcelona, ha guanyat 2 lligues catalanes, per tant no ha guanyat cap títol important, Billy Hernán Gómez. Aquest any poc més de 6 punts de mitjana a l'Euroliga i ha anat perdent protagonisme doncs, a mesura que ha anat avançant la temporada, sobretot des de l'arribada de Xavi Pascual. Unicaja, per cert, no jugarà a l'Euroliga la temporada vinent. Per tant, Billy no ha trobat un equip a Euroliga o no ha volgut jugar un equip a Euroliga.
Deixa'm-ho preguntar al Sergi, que sé que se l'estima molt a Billy Hernán Gómez. Sergi, com valores aquesta notícia?
Doncs mira, només recordo el quart partit de la final contra el València, com van sortir del Palau Vesely, la Provítola i Satoranski, i com Xavi Pascual no va donar peu a que es pogués acomiadar al Palau, perquè si no el Palau l'hagués abroncat després de veure com li ha pres el pèl a l'afició, els seus companys, que això és el més greu, i els 4 entrenadors, i incloc aquí a Orellana.
I la resta de... Què ha passat amb aquest jugador? Hem de preguntar-te una altra cosa. Què ha passat amb...
Jo crec que ha vingut amb una falta d'ambició esportiva després d'haver sigut anys enrere MVP de l'Eurobàsquet, no? I amb Escariolo, venia de la NBA, doncs allà hi ha, bueno, Happy Flower, i sobretot això, la falta de compromís que ha tingut amb els seus companys. Defensivament 0 a esquerra i a sobre faltes de respecte a l'entrenador en el primer moment a Grimau, no? Arribant-li a dir allò de et queden 2 telediaris, no? Un contracte bestial, no, que Navarro jo crec que aquí és la gran aposta fallida de Navarro, no? Entre altres, però sobretot aquesta, que era vaja, la figura estructural del projecte després de Mirotić, i ja veus com ha sigut.
Sí, sí. Doncs bé, la temporada que ve jugarà a l'Unicaja de Màlaga.
Per ser suau.
Sí, sí. Sabíem que et contindries i que no, vaja, no esperàvem menys de tu, Sergi. Ara, després, quan acabeu el programa, ho acabem de comentar, si vols. Us haig d'acomiadar, Sergi Soler, Laia Bonals. Moltes gràcies. Ens veiem aviat. I si no, doncs que passeu bon estiu.
Una abraçada, bon
estiu. Vinga, adéu-siau. Bueno, ens sentim ara d'aquí una estona. Sí, vinga, fins ara. Jo vull córrer
pels camps, yeah. Tot costa. Com quan tenia 10 anys,
yeah. Ei, molt sòlid.
Sé que no en tinc una merda corrent. Tinc clar que he d'anar a poc a poc. Que trist va ser veure't plorant l'últim moment. Jo vull córrer pels camps,
L'atletisme català ha estat protagonista durant aquest cap de setmana passat als campionats d'Espanya d'atletisme que s'han fet a Màlaga. Els nostres atletes es van endur 26 medalles, 12 ors, 8 plates i 6 bronzes. Entre els ors, en volem destacar un que trobem especial, que ens fa il·lusió, és el de la Maria Vicente, atleta de l'Hospitalet de Llobregat, que se'l va endur en heptatló. Ha estat una competició especial per la Maria després d'un parell d'anys marcats per les lesions, sobretot per una lesió greu al tendó d'Aquiles que l'ha portat de corcoll. S'ha retrobat amb l'èxit i la tenim al telèfon. Maria Vicente, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona per l'actuació aquest cap de setmana als campionats d'Espanya d'atletisme. Marxes contenta, entenc, eh?
Sí, 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 la veritat que molt contenta. Moltes gràcies per comptar amb mi. I la veritat és que sí, o sigui, ha estat uns darrers mesos molt complicats per mi i poder anar allà a gaudir, sobretot, de la competició ha estat un gust molt gran.
Campiona d'Espanya d'heptatló. Per segon any consecutiu, és el tercer or estatal de la teva carrera. Què representa? I més, tenint en compte, ara ho deies, ara ho comentarem, que vens d'on vens, què representa per tu la fita d'aquest cap de setmana?
Doncs, sobretot, és la confiança que tinc en mi mateixa, amb el meu grup, amb el treball que estem fent, que, òbviament, no estem on ens agradaria, perquè sí que és veritat que somiem amb coses més grans, però sí que de dir, ostres, anem pel bon camí, estem treballant bé i bueno, encara queden unes setmanes d'entrenament de cara a l'europeu i bueno, crec que puc fer allà un millor paper.
Vas lesionar el 2024 el tendó d'Aquiles i en aquests últims 2 anys doncs, si em permets l'expressió, entenc que han estat una mica un calvari, no? Vull dir, alts i baixos, de poder ser-hi, de no ser-hi, de recuperacions. Clar, m'imagino que l'or d'aquest cap de setmana és una demostració que, d'alguna manera, estàs preparada per tornar a competir al màxim nivell.
Sí, com dius, ha estat un parell d'anys d'alts i baixos. Al final, una recuperació d'un tendó d'Aquiles és llarga i és dura. El metge ja em va dir, o sigui, tu estaràs bé, però el tendó com a tal no tornarà a agafar la mateixa força, la mateixa dinàmica i de més fins un any, o sigui que encara seguim treballant. I bueno, estic bé ara mateix, puc dir que estic sana, que és el més important per mi ara mateix, i amb moltes ganes de seguir lluitant, de seguir entrenant i de poder, doncs, anar millorant dia a dia.
El tendó el tens bé, eh? De la lesió tu et consideres completament recuperada.
Sí, sí, sí. O sigui, aquest any no he estat patint pel tendó d'Aquiles, sinó pel genoll, perquè, bueno, al final tornar a començar un altre cop amb tot, no només fas una prova, sinó que em faig set, i bueno, tornar a les mateixes sensacions, la mateixa força i tot, ha estat complicat per mi, i n'he anat fent, doncs, compensacions i de més, i l'any passat vaig acabar una mica fastidiada del genoll, però ara mateix, després d'haver, doncs, renunciat a les competicions de l'hivern per poder estar bé i fer una bona recuperació, ara puc dir que estic bé. Em falten mesos d'entrenament, però bueno, això no és res més que treballar, i tot el que estigui a la meva mà ho donaré.
Com vas viure, Maria, aquest període de lesions, que m'imagino que no devia ser fàcil, no?
No és fàcil, perquè, bueno, doncs surts d'una gran lesió que sí que saps que, doncs, durarà molt temps i es va a poc i de més, però després sempre van sortint petites cosetes que no et deixen acabar de gaudir de la teva tornada, de les coses que vols, i no és fàcil, però bueno, jo sento que a l'esport, vulguis o no, sempre hi ha petites coses, s'ha d'aprendre a conviure amb això, i ho estic intentant portar de la millor manera possible.
Diumenge parlàvem amb la Sara Gallego, al Club de la Mitjanit, aquí a Catalunya Ràdio, i ens explicava que compartiu habitació, heu compartit habitació, i que sou bones companyes, bones amigues, i que d'alguna manera, no sé si perquè ella també ha passat per un cas semblant al teu, no? Si d'alguna manera us heu pogut ser còmplices l'una de l'altra del moment viscut.
Sí, 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 com diu, sempre estem al mateix club, estem a Nike i sempre estem juntes a l'habitació. La Sara és una de les meves millors amigues del món de l'atletisme des de que vaig començar, i bueno, jo ho he passat malament, ella també, hem sabut tornar i no donar-nos per vençudes, treballar pels nostres objectius, i la veritat és que veure-la ella aconseguint grans coses em fa molt i molt feliç, i bueno, confio també en que en algun moment em tocarà a mi.
És un reforç, també, entenc, de cara al futur immediat, perquè teniu a la volta de la cantonada el Campionat d'Europa, oi?
Sí, 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 d'aquí dues setmanes ja comença, i bueno, com et dic, estic molt contenta de poder haver acabat sencera, de tindre aquestes dues setmanes per entrenar i millorar una mica les proves tècniques que crec que més m'han mancat aquest cap de setmana, i amb moltes ganes d'anar allà, de gaudir i d'intentar, doncs, lluitar per una marca personal que pogués estar més a prop.
Molt bé. És la Maria Vicente, que ha estat campiona d'Espanya de tatló, l'atleta de tatló, per segon any consecutiu, que, per cert, Maria, et vas quedar res, de batre el teu propi rècord d'Espanya.
Sí, 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 sí que és veritat que la primera jornada, les primeres quatre proves, vaig anar molt bé. El segon dia se'm va fer una mica més dur, sí que és veritat que les condicions meteorològiques no eren molt bones, i, bueno, amb tot el vent que hi feia, la javelina se'm va torçar una mica, i ja havia de fer marca personal 800, i ho veia molt difícil per, com et dic, perquè feia moltíssim vent a la contrarrecta, era sortir a morir, no em veia què passa en aquell moment, vaig decidir, doncs, intentar sortir a revalidar el títol, a intentar ser campiona d'Espanya, i bueno, doncs em guardo aquesta bala per posar una guinda al pastell allà a l'europeu d'aquí dues setmanes.
Molt bé. Una de les nostres grans atletes, la Maria Vicente, a qui desitgem moltíssima sort de cara al Campionat d'Europa, i reiterem, l'enhorabona, Maria.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adeu.
La seguirem a la Maria Vicente al Campionat d'Europa, Fitó, que és d'aquí uns dies, no
sí,
gaires, no?
Sí, sí, del 10 al 16 d'agost, precisament a Birmingham.
Ah, carai, mira, està passant moltes coses a Birmingham, sí, últimament, sembla, no?
Ah, per cert, ha acabat el partit amistós que comentàvem del Real Madrid, sí. Mateix resultat que ho hem deixat, 4-1, han marcat Valverde, Gonzalo Mastantuono i un gol del Leganés en pròpia porteria, és el segon amistós del Real Madrid. En bàsquet han quedat definides els horaris de les lligues catalanes, que es faran del 9 al 11 de setembre, dimecres 9 de setembre, arrenca dos partits, Andorra-Manresa i Lleida-Penya. El Barça debutarà el dia 10, el nou Barça. Barça-Andorra també debutarà el Girona contra el Lleida. Més tard, el dia 23 de setembre, es farà la Lliga Catalana Femenina, que enfrontarà els dos equips de la Lliga Femenina, que són l'Uni i el Cadí-la-Seu.
Arrenca la temporada del bàsquet sempre amb la Lliga, amb les Lligues Nacionals Catalanes. Eh?
Correcte.
Són les primeres competicions.
Les primeres oficials.
I a la CB arriba a finals de setembre, principis d'octubre.
La Supercopa Espanya jugarà el 20 i 21 de setembre a Badalona, la jugarà amb Barça i Penya, i la CB ja començarà a principis d'octubre.
Fantàstic, gràcies, Fitó. Fins demà. Vinga, el deixem aquí. Arribem a dos quarts. Gràcies al Manel Gil i a la Conchi Vecino, al control central, Sam Silva, avui al control de Sol Estudi 5 de Catalunya Ràdio, la Rita Pinyol i l'Alba Monclús a la producció, gràcies també a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i als companys d'Esport 3 que ens donen assistència des de la televisió de Catalunya. I tornem demà, gràcies a tots vosaltres per ser-hi un dia més. Demà a partir de les 7, més coses a l'antena de Catalunya Ràdio, a l'antena del Tot Costa.
Oh, muy bien, buen trabajo.